trems que dèiem abans, no? En el moment que ho detectes, tens l'habilitat i tens encara el recurs per poder fer el que has de fer, però l'assistència des de diguem, des de l'òptica d'entrar per la porta és una assistència que no és l'òptima des del moment
d'entrada.
Però
això és puntual? No. O no, és, no. Ho dic, no és puntual?
No és puntual. No, no.
Perquè és... l'argument és, ara arriba el pic de la Covid, ara arriba el pic de la grip,
jo... Els hiverns són pitjors, però els hospitals estan col·lapsats des de fa molts anys.
O sigui, doncs és diari.
Sí.
Col·lapsa, vas urgències, diari, no és, diari. És, no és allò
jo,
un fet puntual.
Fa 5 anys que sóc resident, jo he tingut alguna guàrdia bona, allò de passar 20 pacients, 20 i pico pacients al matí següent, però me'n recordo...
Això, 20 pacients, és una guàrdia bona.
Sí, boníssima. Això és una guàrdia boníssima. Ara fan passes i jo he fet passes amb més de 100 pacients al servei d'urgències. Jo recordo algun dia del juliol, jo crec que devia ser el 2018, d'algun passe de 18 o 20 pacients, però ara estem tranquil·lament en 100 pacients, 110, amb més de 100 pacients pendents d'ingrés.
Disculpi, i com ho gestiona 100 pacients?
Pues d'un punt en punt.
No, home, ja, però clar, no sé, és que clar, l'arriba en un
risc. És absurd, però... Bueno, ara estem en situacions en la que t'inventes llits, bueno, us deu passar als vostres hospitals, bueno, deu passar, però el d'institucionalitzar ja no és que hem institucionalitzat el passadís, no? El transfer 1, el transfer 2, és que ara començava a institucionalitzar noms tan variopintos com té extintor, té flores, té lavabo, té roba,
perdona,
que són...
Què vol dir això?
És per entendre'ns on posem el pacient.
Són forats del passadís.
Ha arribat un punt on ja no tenim números, el T7 vol dir transferència, T7, 1, 2, 3, 4... ja no dona per més, i llavors el T7-5 ja no té cap i poses té flores perquè just allà hi ha un quadre de flors i llavors tots sabem que el té flores és allà i estem en aquesta situació ara mateix i crec que no és una qüestió d'un hospital concret sinó que és una qüestió de sistema.
Digues, és que hem d'anar acabant, però clar, és que només això que dius, malauradament quan veus les imatges i jo, que malauradament doncs, per moltes qüestions vas a urgències i veus que aquest col·lapse o sigui, tu vas segons a quin hospital d'urgències i et diu que les urgències hi ha una cua i avisen, l'hospital et diu escolti'm, les urgències, 7 hores de cua.
Sí.
No? Digues, perdona.
No, ja per acabar, jo crec que la solució amb això, si no s'augmenta el pressupost destinat a primària, això no té solució. Si ara mateix estem amb un 13% i es recomana un 25%, això com es manega? No tinc ni idea. I,
o sigui, del 13 s'hauria de passar al 25.
Sí. I jo el que volia fer és una crida a tota la població perquè ens apoyin i que tinguin clar que el que volem els metges és una sanitat universal per tothom, però que sigui de qualitat. Que no és una vaga només per demanar un augment de sou, que és que si el sistema sanitari, si no fem alguna cosa, s'enfonsa. I per això demano que ens apoyin en tot el que vulguin.
Jo un dia, ja fa no sé si 2 o 3 setmanes, vaig fer referència a la qüestió sanitària, a la vaga dels metges, i vaig dir que la gent, els pacients, els que som habituals, és a dir, els clients, per entendre, s'ha de mobilitzar i s'ha de posar al costat dels metges, perquè si no defensem nosaltres la sanitat pública, passarà que no en tindrem de sanitat pública. Arribarà un moment que serà l'excusa perfecta per dir que això ha acabat, és insostenible, i que cadascú es busqui les garrofes on pugui. I crec que hem de defensar-la entre tots. El que passa que tinc la sensació que, malauradament, la població, la gent, els ciutadans, no són conscients del que ens estem jugant. Ens dediquem a queixar-nos, a criticar el metge, a posar-nos amb la infermera, amb l'infermer, amb la doctora, però no som conscients del que crec que hem retratat avui.
Que estem de parapet, o nosaltres.
Clar, és que vosaltres rebeu, clar.
Nosaltres donem
escolti,
la cara,
fa 2 setmanes que d'això vostè no m'ha dit res. Bueno, clar,
que no m'ha trucat.
Sí.
I en aquesta línia, si vols, tanquem amb una opinió d'una de les nostres oients, que va justament en la mateixa direcció que dèieu. La Bego diu, és vergonyós com estan treballant els nostres metges, que ja fa gairebé 3 anys tots sortíem a aplaudir per tot el que estaven fent a la pandèmia.
No, aquesta és l'altra.
Tots els hauríem de recolzar.
Aquesta és l'altra. Molt aplaudiment en aquell moment determinat, però han passat els anys i allà queda l'aplaudiment. Digues,
per favor. Sí, volia fer una precisió, que metges de Catalunya ha convocat una vaga de facultatius, que la majoria són metges, però no són només metges. Convoquem metges i metgesses, a psicòlogues clíniques, a odontòlegs,
gines
i a farmacèutics. Sobretot els psicòlegs clínics, que la salut mental són molta gent i que també estan convocats a la vaga i tenen els mateixos problemes que altres, que tenen el mateix grup professional, el mateix sou, el mateix horari.
Jo, al final, també, en la línia del que deies, no? Cal tenir constància i cal ser-ne molt conscient com a ciutadans. Ara jo vull parlar també com a ciutadà, no només com a metge, de que el sistema sanitari és nostre i és un sistema que paguem tots. I, per tant, és un sistema que, si ens el fan malbé, ens estan fent malbé, doncs com si fessin malbé una habitació de casa meva, no? Perquè és un pilar fonamental de l'estat del benestar, i si algú per acció o per inacció està fent malbé el sistema, estan fent malbé una cosa que és teva com a ciutadà. Per tant, crec que s'ha de defensar amb ungles i dents, perquè excepte el que tingui moltíssima sort i arribi als 99 anys sense que li hagi passat absolutament res, tots trepitjarem una urgència hospitalària, tots haurem d'anar al nostre metge capçalera, i per tant tots hem de defensar el sistema que és el que paguem i que és un sistema que és absolutament nostre.
Montse Viladomiu, doctora, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Gràcies al doctor Juancho Montero.
Gràcies a vosaltres.
A l'Àlex, al doctor Àlex Mayer Fuentes. Doctor, moltes gràcies. I gràcies també al doctor Francisco Castro. Gràcies als quatre per acompanyar-nos i per explicar-nos com és el dia a dia a la nostra, tal com deia el doctor Mayer, a la nostra sanitat pública. Fem una pausa i tornem amb altres qüestions. Repassarem com està la tarda i també estarem al cas de si avancen o no aquestes negociacions entre la conselleria i el sindicat de metges. Ara tornem.
Versió RAC1.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Aquells que ho feu per buscar-ho bé al venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes, això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes, ai, donen molta vida.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, parlàvem de salut, parlàvem amb metges i metgesses, aquí hem estat durant una hora. Com estan les coses a aquesta hora pel que fa a la negociació entre la Conselleria de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya?
Doncs mira, s'han reprès aquestes negociacions per mirar d'evitar la vaga de demà i dijous. Les converses ja són a contrarrellotge i, tot i que avui s'han apropat posicions, les dues bandes encara debaten sobre diversos esculls. Última hora des del Departament de Salut, Laia Colomer.
El Consell ha arribat al departament poc després de 6:15 de la tarda, des de feia un parell d'hores. La reunió estava aturada, com dèiem, tot i que en les últimes hores les posicions entre uns i altres s'han apropat. Continuen encallades en una reclamació de fa anys, la sobrecàrrega assistencial. Metges de Catalunya vol per escrit quantes visites poden atendre els metges en un sol dia i el temps mínim per visita, com ja reclamaven a l'última vaga del 2018, mentre que el Departament de Salut aposta per un model en què cada professional s'organitzi com cregui. De moment aquí encara no hi ha acord i per ara es manté la vaga de demà i dijous. Si res no canvia, recordem, els serveis mínims seran del 100% en urgències a hospitals i del 33% a CAPS, però no hi haurà atenció programada no urgent. Dependrà de si el metge fa vaga o no.
Mentrestant, els metges denuncien unes condicions de treball lamentables que cada vegada van a pitjor. Segons els professionals, el pitjor de tot és la mala gestió de l'atenció primària, que ja fa col·lapsar tot el sistema. N'han parlat fa uns minuts al Versió RAC1 Montse Viladomiu, metgessa de família a Barcelona, i Àlex Maier, metge de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
La sobrecàrrega actual fa que el mínim de qualitat es vegi molt agreujat. No és el mateix atendre 30 pacients al dia que acabar tenint 40-45.
És una especialitat que ara mateix està menys tinguda, maltractada, mal defensada, absolutament infrafinanciada.
Es calcula que durant els propers 10 anys es jubilaran 9.000 metges i que la meitat dels estudiants que actualment acaben l'especialitat de metge de família no l'exerceixen per les condicions que hi ha. Qui també està reunit des de fa uns minuts són els taxistes amb el Departament de Territori. En aquest cas, l'objectiu és que desconvoquin les protestes que han convocat per la setmana que ve durant els 4 dies del Congrés Internacional de l'Audiovisual ICE. Demà, però, els taxistes plantaran igualment 5.000 taxis a la Gran Via de Barcelona. Si avui se'ls traslladen propostes, les votaran demà a mig matí. I qui demà també farà vaga són els mestres i professors que reclamen mesures com negociar com serà l'avançament del calendari escolar o la reducció de les hores lectives pels més grans de 55 anys, entre d'altres. Esquerra amenaça el govern espanyol de retirar-li el suport a Madrid si el PSC no aprova els pressupostos al Parlament de Catalunya. La Moncloa, però, respon que els republicans s'equivoquen de porta i que amb qui han de negociar és directament amb els socialistes catalans. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Esquerra s'ha abstingut en el decret que rebaixa l'IVA dels aliments bàsics, que estableix un xec de 200 euros per les rendes inferiors als 27.000 euros anuals, que fixa un topall al preu del lloguer i que prorroga el transport públic gratuït, un decret que, tot i això, s'ha aprovat sense el suport dels republicans. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, feia fa uns minuts, acaba de demanar que el govern espanyol sigui més valent.
Mientras la gente de este país almuerza, come y cena cada día con una guerra judicial diferente y con una manifestación de fachas en la calle diferentes, la respuesta de este gobierno no puede ser tan rácana y tan temporal.
Esquerra toca el crustó a la Moncloa per forçar els socialistes a pactar els pressupostos de la Generalitat. El govern espanyol, però, recorda als republicans que si volen negociar els comptes ho han de fer directament amb el PSC.
Precisament a aquesta hora el govern està reunit amb el PSC al Parlament. Abans ho ha fet amb Junts per Catalunya, que aquest darrer partit afirma que cada dia és més lluny de donar suport als comptes. Denunciats penalment dos conductors que circulaven a 240 i 220 km per hora a la C25 a l'altura de Sallent, al Bages. Això quan en aquesta via només es pot anar a 120, és a dir, doblaven la velocitat permesa. Va ser dissabte cap a les 4 de la tarda quan els dos vehicles circulaven en sentit Vic. Els Mossos van denunciar els dos conductors per un delicte contra la seguretat del trànsit. I ara els esports amb Albert Ferran.
El Barça afronta els quarts de final de la Copa del Rei demà contra la Reial Societat amb tota la plantilla disponible, inclosos Frenkie de Jong, Christensen i Araujo, que arrossegaven molèsties. I tornen a la llista els sancionats Ferran Torres i Lewandowski. El polonès es retrobarà amb Gil Manzano, l'àrbitre que el va expulsar a la Lliga. En la roda de premsa prèvia al partit, Xavi Hernández ha negat que Gavi tingui massa permissivitat arbitral en els partits.
Gavi que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas a él. Imagínate, para mí es al revés. Para mí es al revés. Considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo al revés. Lo veo al revés. Es de los creadores el villarato esto, ¿no? Y del doping también.
La Reial Societat, mentrestant, té les baixes sensibles de David Silva i de Miquel Merino per lesió. El dia que hem sabut que el Barça presentarà recurs a apel·lació després que s'hagi fet oficial la seva desqualificació de la Copa de la Reina per l'alineació indeguda de la brasilera Geise Ferreira. Fora del futbol, la selecció espanyola ha quedat fora del Mundial Masculí d'Hoquei Herba després de perdre aquest migdia contra Austràlia per 4-3 als quarts de final. Els australians han hagut de remuntar un 0-2 en contra. I en bàsquet avui juga el Baxi Manresa contra Lietuvos Rytas Lituà per estrenar la seva participació al top 16 de la Champions. El partit començarà a les 9 del vespre.
I pel que fa al temps, la neu que cau en alguns sectors del Pla de Lleida anirà marxant ràpidament. Van entrant noves precipitacions a les comarques de Girona des del mar, algunes fins i tot intenses. Aniran avançant cap a la resta de la demarcació i, de nou, també cap a molts sectors de les comarques de Barcelona. Això sí, amb una cota de neu ja de 600 a 800 metres. Al final del dia arribaran al sud del país, on en zones interiors encara nevarà a partir d'uns 400 metres. De matinada i a primeres hores de demà pot nevar a partir de 400 a 600 metres entre el sud de les comarques gironines i el Vallès Oriental, però més tard ja no ho farà.
A veure, que en aquesta època de l'any, sí, amb temperatures tan baixes, hem de mirar amb cura que tinguem la caldera a punt.
I tant, però i ben a punt i s'ha derrotxat, perquè mira, aquest matí la meva neta m'ha dit: no vull anar al col·legi perquè neva a Olot. Dic: hombre, estàs aquí a l'Eixample, una barra i unes penques grossíssimes, i m'ha dit: passa cap a la dutxa, que som derrotxat i tenim l'aigua calenta. Sort de jo, perquè si no, uns problemes... El problema avui dia és quedar-se sense aigua calenta a la dutxa, i sobretot si tens canalleta a casa. Per això jo confio, jo, i us ho recomano a tots vosaltres, el manteniment de la vostra caldera a Rotxat. I ara, alerta amb això, un 15% de descompte si els contractes a rotxat.com. Amb Rotxat, escolteu, problemes o justos?
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Mònica. Hola. Ahir es va produir el relleu de l'entrenador a la selecció neerlandesa. Louis van Gaal posava punt i final per tercera vegada, atenció, ha estat tres cops seleccionador del seu país, a la seva etapa com a, la darrera, com a seleccionador, que l'ha portat a viure el darrer Mundial dels Països Baixos al Mundial de Qatar. I Ronald Koeman, un altre amic dels culers, torna a agafar el timó de l'equip. S'ho van rellevant. I aprofitant aquesta avinentesa, doncs hem considerat que és un bon moment per agafar-nos el documental sobre Louis van Gaal, que trobareu a la plataforma Movistar Plus, que porta per títol Van Gaal Siempre Positivo, i que sí que té un títol... el títol original és Luis, només amb Luis, el documental
ja
està, però aquí, com sempre es fa, com diuen, sí, Pàmies, s'han retocat el títol i li han posat Van Gaal Siempre Positivo.
No fos cas que no sapiguessis de què parla.
Bueno, sempre hi ha algun dubte. I a partir d'aquí, Mònica, ara explorarem el que és, la cara que alguns coneixíem i el que no coneixíem de Louis van Gaal.
Exacte, és un documental llarg, dura 2 hores i 8 minuts, i us he de dir que potser li sobra mitja horeta
no
bona.
No són hores.
Estic d'acord amb tu, perquè ahir cap als vols de les 12 vaig entrar en barrena.
Bueno, i... ja estàs del Van Gaal de dir, ja en tinc prou d'aquest...
No.
I això que al final és bastant impactant.
Bueno,
eh?
Exacte.
Al final és commovedor. Commovedor en el sentit de que et preocupes per aquest home.
Sí, però no, anava a dir que crec... Que, perdona, sense fer spoiler, al final del final...
Oh, spoiler!
Al final del final hi ha una conversa via telemàtica que no te l'esperes.
És veritat. però jo parlava d'abans, sí, el moment en què el veus petit.
Sí, 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 bueno, també, però bueno, el veus petit perquè...
No sabem de què parleu,
no, moment,
eh?
Moment,
no, no, perquè no volem explicar-ho. Si
bueno, ja ho explicarem. Ja ho explicarem.
Perquè és que el Toni i jo ens embalem, perquè ho hem vist i tens aquell entusiasme.
Però perdona, això es va fer públic i ho va saber tothom, per tant, quan arribi el moment ja ho explicaré.
Molt bé.
Mònica, tot teu. Anem amb Louis Van Gaal.
Què ens trobarem? El director del documental...
Que, perdona, deixa'm dir, que primer diries, veure un documental, Louis Van Gaal, quina mandra, aquest tio em cau malament.
No, al contrari.
Moment, perquè hi ha molta gent que té ja una, és, té format un estereotip de Van Gaal, tio antipàtic, arrogant, sí. Em cau malament, no el vull veure. Doncs, doneu-li una oportunitat.
Doneu-li una oportunitat i, a més, diguem que els que els hi queia fatal Louis Van Gaal trobaran els motius per confirmar que Louis Van Gaal els hi cau fatal. I els que són uns grans defensors de Louis Van Gaal trobaran motius per defensar encara més el personatge.
Claro.
I aquesta és la gràcia del personatge i de seguir-lo de prop, que realment et provoca com una ambivalència en alguns moments que penses aquest senyor té raó i moments que diu aquest senyor està pixant fora de test i ara per què reacciona d'aquesta manera, no? És a dir, que és un personatge que té molt aquesta dualitat. El que fa el director és seguir-lo de molt a prop. De fet, comença en la seva etapa com de retirada a Portugal, després d'haver entrenat al Manchester United. Ell té una casa magnífica a Portugal, davant d'uns camps de golf, al mar, i viu allà amb la seva dona, tranquils, i fent com la vida plàcida.
De jugar.
Bucòlica,
jugant
tranquil·la.
A golf. Ell, sí, sí. Sobretot jugant a golf, perquè a ell li agrada jugar a golf. La seva dona ja s'apanyarà, està una mica avorrida, però...
Bueno, després parlem de la seva dona...
De seguida en parlem, Toni, perquè jo també vaig trobar que era un tema important.
Sí, la Trus, que diu ell, que es diu Trus, jo vaig quedar bastant parat del que va haver de deixar per Louis Van Gaal, pel seu marit.
Una dona amb una gran paciència.
Que és la mare de la ciència.
Sí, és la mare de la ciència i... Sí, sí.
Bé.
El documental comença amb una xerrada molt graciosa, molt simpàtica, a la ràdio, amb un nen que li fa una entrevista. I el nen li planteja, doncs, una miqueta... Hi ha molta gent que et critica, eh? I a partir d'aquí el Van Gaal té una conversa molt agradable amb aquest nen veus la seva part més entranyable.
Sí, bueno, si em permets, en aquesta conversa de nen que jo recordo, que vaig prendre notes, ja vaig dir que això pinta bé. Primer comentari, perquè el nen li pregunta a los periodistes...
Això, la canallesca.
No, te interpreten mal, són tontos, i ell diu sí. Són tontos. Los medios son tontos.
I té raó.
Té raó. Conforme con
Van Gaal. Tonto es el que hace, según qué tipo de preguntas, tontas.
Hombre, no me cambia.
Sí, senyor.
Aquest programa.
I després, que ara estava repassant els documents, i crec que aquest tampoc el tens, però ja vaig dir, aquest ja és, aquest és de traca. Següent comentari. Li pregunta, ¿Cruyff es mejor que tú? I ell diu, no. Cruyff no és el mejor. El mejor soy yo.
A veure, t'estàs precipitant una mica perquè el conflicte amb Cruyff el tractarem, eh?
Sí, sí, però clar.
Perquè,
o sigui, només començar el documental, ja...
Bueno,
cada vegada m'agrada ja més. Ja
era definit.
I diu, jo gané más títulos que él.
Toma.
Dir, aquí...
Sí, sí.
Perquè els
números canten.
I a partir d'aquí, Mònica, tot teu.
Però el que està molt bé és que el nen li fa una entrevista molt bona i el Van Gaal sap que no pot agredir el nen dir-li esta és una pregunta estúpida perquè és un nen. Ell s'ha d'aguantar i quan el nen li diu Cruyff és el mejor i el Cruyff diu no, el Van Gaal es queda, o sigui, té uns segons de...
M'estàs preguntant
a mi? Perquè hem de dir que en aquest documental ni el director del documental se salva del esta és una pregunta estúpida! Aquí, qui ha de passar aviat, passa aviat, eh? El documental entra a casa seva i al seu despatx. Ell està molt orgullós d'ensenyar el seu despatx. Us heu d'imaginar una finca magnífica davant del mar. Llavors hi ha el pàrquing i darrere el pàrquing
A Holanda?
A Portugal. Hi ha una habitació al darrere on la Trus ja ha posat el despatx del Van Gaal. Com vulguem dir, totes les teves coses kitsch del futbol i la gran pantalla per veure futbol, o sigui, tot, quan facis futbol tu baixes
al sòtan,
al subterrani
i allà t'ho mires
i allà molt bé.
I ell allà s'hi ha posat les seves fotos, fotos d'ell mateix, els seus títols, els seus llibres, tot de, o sigui, un altar en pròpia porta.
Molt bé.
Com ha de ser.
Com una gran eminència que
tal com diu ell, per a glorificar-se.
Exacte.
Claro, si és una llegenda,
ell es glorifica.
Ell diu,
un moment que diu, bueno, ja basta de glorificar-me, perquè clar, va a, o sigui, trofeu o condecoració que té, per condecoració les va explicant totes. Esto es de cuando yo hice tal cosa. Esto es de cuando yo cuando era pequeño. Esto es de los títulos del Barça.
Sí que té paciència la dona. Ha de tenir molta paciència. A més, per conviure amb una persona així...
Totalment.
És humil.
A més, quan estàs jugant a golf, per exemple, tu veus que no és que sigui un superjugador de golf. Tu li veus...
Unes mancances.
I ell està...
Es pensa que és boníssim.
És que... Hi ha una vegada que diu, és que sóc el millor. Mireu, aneu a gravar, graveu on ha anat a parar la bola, sisplau.
Sí.
I puja el cotxet i diu, sóc el millor, és que sóc molt bon, tantes coses.
Bueno, ja he dit que no us deixaria... Ja us ho he dit, que no deixa indiferent.
El que passa que al principi del documental rius.
Sí,
o sigui, quan veus un tio tan satisfet que dius, bueno, com a jugador de golf...
Et penses que ho diu en broma. Però després, a mesura que va avançant el documental, te n'adones que quan ell diu que, hòstia, he fet un cop d'aquests...
Un swing
de collons.
Però si té raó,
l'has vist o no? Grava-lo, perquè ha acabat...
Bueno, però que no té raó.
Has vist el punt que he fet?
Sí, però tenia raó, no tenia raó. Sí.
I diu, posa-ho. I llavors, clar, quan això va evolucionant, dius... Hòstia, doncs potser sí que aquest home...
És bo.
És bo. Creu.
Jo us he de dir que jo no jugo golf, però he vist jugar molt a golf, i per tant quan ho vaig veure vaig tornar-ho a passar dient, jo a mi em sembla que això
que no
està molt ben fet. Llavors vaig consultar-ho amb un expert i em va dir... No.
Envejosa.
Doncs això, entrem a casa seva i per tant coneixem la seva vida quotidiana amb la Truss, la seva segona dona. Recordem que la primera va morir de càncer i és un tema que també s'aborda en el documental, i puntualment també veiem a les seves dues filles. La Truss ens explica com va conèixer el Van Gaal i com va començar la seva relació.
Louis havia estado una o dos veces en mi casa y un día me llamó de repente y me preguntó si podía ir a cenar.
Voy a enrollarlo por la cintura.
Cenamos, tomamos una copa de vino y entonces me dijo, quiero que pienses detenidamente en ciertas cosas para asegurarnos de que nuestra relación puede tener futuro. ¿Quieres tener hijos? Yo tuve que contenerme para no reírme y le respondí, bueno, no es mi mayor prioridad. Estuve casada varios años y no los tuve. Por eso me dediqué a mi trabajo, un gran trabajo, por cierto. No puedes echar de menos lo que no has tenido. Entonces me dijo, tienes un gran trabajo, pero mi ambición va más allá. Y no me gustaría satisfacer mi ambición solo. Me encantaría que estuvieras conmigo. Tómate tu tiempo y piénsatelo. Si no estás lista para dejar tu trabajo, deberíamos terminar la relación ya.
Claro.
Así. Sin más. No tiene pelos en la lengua.
És de manera que no hi hagi ni divorcis ni problemes. Ole, Van Gaal.
Exacte.
Lo lògic, la parella junta.
Sí,
tots a una. Sí, no, un per aquí, l'altre per allà. No vinc a sopar perquè les amigues de la feina...
És un discurs tan antic.
No. Perdoni? Sí,
per favor.
Perdoni.
Que aquest home... I digui a la seva futura dona...
Marta Gailà...
Home, és que estic flipant.
És com si veiés a la meva dona i... La meva dona estava al sofà...
Que li digui, si
es va aixecar com si tingués una molla...
Perdona!
Perquè sou feministes. Sou d'aquestes feministes esbarades.
I se'n va anar directe a dormir.
Però què és això?
Però quin paio! I se'n va anar directe a dormir.
Ha de deixar ella la feina. Perquè la seva ambició està per sobre.
Vaya quines toleràncies! Feministes...
La Marta Cailà...
La Marta Cailà...
Es que la botifa.
El mateix...
el mateix discurs que la Marta Romagosa.
Feministes esverades.
Clar, clar, per molta bona feina que tingués ella, res es pot comparar amb la professió d'aquest senyor. Que sí que és important.
Home.
Ella què seria? Ja en una oficina, nena, hola, buenos días. Buenos días. Llama a l'oficina. Sí. No, estem parlant d'un home que ha portat equips importants al món.
Home, i que surt a la tele, surt a la tele. Ara.
Pues sí. I guanya tot.
I ella què diu? Que sí. Ho deixa la seva feina?
A veure, amb qui està la Trish? Sí.
Ho trobo?
Perdona,
no ho entenc.
I no estarà contenta.
Però tu per què vols treballar tenint una casa preciosa, que ho ha dit ella?
Allà a professió, a Portugal.
Aquí tenim, nena.
Bueno, és igual,
ens
posarem d'acord.
Ja he dit que no deixa indiferent el documental. Hem de dir que
el documental té subtileses i les primeres escenes al principi del documental on ens ensenyen la Trus sempre apareix amb una safateta, un te i unes galetes. Hola, tal, et porto un te. I el Bengal està encantat. Sí, sí. Mira què hem trobat. Galetes holandeses típiques d'ametlla, no sé què.
La Trus les
ha trobat a Portugal. Tota l'estona, els moments en què intervé la Trus és sempre amb la safata amb el tec.
Servint.
Servint
a Bengal.
Aquesta és la victòria del feminisme. Aquí és on jo i mi bandeja decido lo que de meriendo.
Exacte.
Yo decido lo que meriendo.
Y lo que vas a merendar a tu, ella, que eres famoso.
I ella està esperant, i com diu la Mònica Planes, a tot les grans moments, els moments on apareix, sempre apareix amb una safata servint te, cafè, el que el Bengal li ve de gust.
I llavors, com que va fent connexions per internet, sempre llavors diu, mira, hi ha la Trus. Sí. I llavors entra la Trus, tal, no sé què.
Ric de nervis, us ho dic de veritat.
Ell se l'estima molt.
Sí.
I ella molt,
també.
Clar,
a veure.
O sigui, s'estimen molt, però clar, ell se l'estima perquè la dona constantment apareix per servir-lo i per aconsellar-lo. Diguem que llavors, quan ell té dubtes, llavors...
Ah, li consulta ella.
La Trus és el oràcul.
Això és un matrimoni, això és la base del matrimoni.
Això és el que no s'explica. Ella li està dient, tu, Luis, te sometes a mi bandeja.
Després hi ha una escena molt divertida en què el Bengal va a un acte avorridíssim, que ell està encantat perquè no paren de dir-li coses i firma autògrafs, i veus la Trus esperant-lo amb una cadira mirant-se el rellotge, com volguem dir, bueno, un altre dia aquí. Ja està, ell es va mirant el rellotge, bueno, em sembla que això en una hora ja podrem tornar.
Ara, el plantejament, jo vaig quedar parat, que ho explica la Trus, el plantejament de Bengal de relació de parella. Mira, a mi com si fos un contracte d'un professional.
Com se feia antes.
A mi m'interesses... Tu, fills, voldràs tenir fills?
Exacte.
Que has pensat això? Val. I després, aquesta feina que fas...
No, eh?
O la deixes, o no cal que en parlem més. O sigui... Hòstia, bueno, on està el romanticisme aquí?
Quin romanticisme? El matrimoni és això. El matrimoni és un contracte.
Si després va malament, és el tip... El Bengal t'acaba dient... Lo has elegido tu, saps?
Exacte.
Jo no t'he enganyat. I aquí és on trobarem, al llarg de tot el documental, la dualitat del personatge. És a dir, per una banda, aquest home rígid, convençut de les bondats del seu caràcter, ell defensa que és sincer, franc i coherent. Que sempre va de cara i és honest. Que sempre actua per interès de la causa que té entre mans. És a dir, ell sempre diu que no actua en benefici propi, sinó en benefici de la causa.
Sí.
Que aquí jo us diré que hi ha moments en què ho confon una mica, de dir, sí, però és que el benefici de la causa és el teu interès. I d'altra banda veiem aquest home molt emocional. Al llarg del documental, Bengal plora en diverses ocasions.
Quina bellíssima.
Quan algú parla bé d'ell, automàticament li salten les llàgrimes. Quan intenta lluar algú altre o recordar temps passats, automàticament plora. O sigui, és un home que, per altra banda, té aquesta part...
És molt emocionant. Sí, perdó, és molt emocional. Molt emocional.
Però us he de dir que hi ha moments en què aquest senyor confon la seva franquesa i sinceritat amb una rigidesa i una inflexibilitat que en alguns moments és malaltís i obsessiu.
Però és que si no, estaríem a l'anarquia.
És insuportable.
No, nena, nena, estaríem a l'anarquia.
No, nena, no,
no,
Mònica.
Mònica, ja ho sé que es diu Mònica, la nena.
Digui-li pel seu nom.
És una nena per mi.
Bueno, però, no, nena, no es diu nena, es diu Mònica. Bé, Mònica, continuem amb el documental.
Anem amb un altre impacte.
Vinga, anem amb un altre impacte. El documental porta Bengal fins a la casa on va viure la seva infantesa, on va néixer i on va créixer,
sí.
I també a l'escola on va estudiar de petit. I és interessant perquè hi va amb, el seu germà, amb un dels seus germans, sí. I
crec,
recorren...
Crec que és de l'únic que queda, no?
Exacte.
Els quatre, dos han mort.
Exacte.
Per, bueno, per, em sembla que són malalties tipus càncer, i queden dos.
I és
el, ell i el seu germà.
I un germà gran. Sí. I visiten la casa, que ja és d'algú altre, i els deixen passar, sí, perquè revisquin els espais on van viure determinades escenes familiars. I també van a l'escola. I quan és a l'escola, en una aula que ell reconeix com a pròpia, explica això.
Mi padre murió en mi primer año de primaria. Era sábado. Era el 53 cumpleaños de mi padre. Sí. El director vino y me sacó de la clase. Me dijo que mi padre había muerto y que debía irme a casa. Eso fue todo.
Quan explica això, per exemple, li tornen les llàgrimes als ulls, és a dir, parlar d'aquest tema el commou. El seu pare era un home molt estricte i ell, diguem que considera que es va salvar una mica d'aquesta rigidesa del seu pare per ser el fill més petit i era el més graciós, és com el fill que arriba més tard i que, per tant, el pare...
Se li permet més. Ell va ser més condescent.
En canvi, es veu que el germà gran el va patir molt. I explica què va passar després, immediatament després de la mort del seu pare, i ho explica a la mateixa habitació on dormia la seva mare.
Cuando murió mi padre me obligaron a dormir en la cama con mi madre. No fue muy divertido.
¿Cuánto tiempo?
Menos de un año. En el mismo sitio que dormía mi padre. Este era el dormitorio de mis padres. Mi madre dormía en la izquierda y mi padre en la derecha. Así que yo dormía aquí.
Junto a tu madre.
Normalmente, cuando ella se metía en la cama, ya estaba dormido. Pero cuando lloraba, no podía evitar despertarme.
Déu-n'hi-do.
Ell ho viu amb un dolor que encara se li nota. En el documental, Bengal es va creuant amb diferents persones importants a la seva vida, companys d'estudis, companys d'equip, alguns dels seus exjugadors, es troba amb Davids, es troba amb els germans de Burg, que no comentarem l'escena, però que val la pena que la recupereu, perquè els porta com si fossin dos nens petits.
Els germans de Burg els hi falta la cadireta, un i l'altre, els hi falta que els porti la cadireta i els porta darrere com si es portés al col·le.
Hi ha molta confiança entre ells, i un d'ells, sobretot, un dels germans de Burg, li porta una mica la contrària, crea una situació una mica tensa en aquell cotxe, perquè no estan d'acord amb la manera com Bengal va gestionar la selecció en aquell moment. I una de les converses que té és amb Figo.
Molt interessant.
Molt interessant, perquè ara revelarem alguna de les coses que explica, que crec que són molt interessants i que no havien transcendit.
És que està molt bé aquesta conversa.
Està molt bé.
Endavant, Mònica. Silenci. No, atenció als culers, que està molt bé aquest segment.
Primer, Bengal li diu que és el millor jugador que ha tingut mai, no només professionalment, sinó humanament. Ell diu que és una persona extraordinària, la manera que tenia de comportar-se en el vestidor.
Sobretot.
Figo li retorna l'elogi, que fa plorar automàticament a Bengal quan li expressa les seves virtuts com a entrenador, i parlen de la seva època al Barça.
Agradezco tus palabras, de verdad.
Porque normalmente las estrellas... Porque tú fuiste una estrella para mí.
Bueno, tú tienes una visión, y más que una visión. Sabía la persona que eras. Sabía que eras sincero y que tenías en cuenta los sentimientos, pero a la vez tenías unas reglas. Cuando la gente comía, ibas primero a una mesa, luego a otra y luego a otra. Cuando viajábamos, siempre debíamos tener una imagen impoluta: corbata, cinturón y zapatos.
Sí, señor.
Esa era tu mentalidad.
¿Qué te explico,
Y todo el año haciendo eso resultaba muy intenso.
Por eso te fuiste a Madrid.
No, però fue muy intenso.
I atenció, perquè Van Gaal explica la causa del seu declivi al Barça. Parlen de Rivaldo.
Rivaldo, tras ser elegido el mejor jugador del mundo, me dijo que no quería volver a jugar de once. Y yo le respondí, no creo en ti como diez, porque tu visión del juego es insuficiente.
Rivaldo. Een solo-actie, dat is Rivaldo. Het elftal is toch vooral ingesteld op combinatievoetbal. Hij houdt zich daar niet over gedaan.
En una conversación privada le dije a Rivaldo, entonces tendrás que aprender a jugar de 10 en el segundo equipo. Después de eso, Rivaldo se quedó en el banquillo y perdimos muchos partidos porque era nuestro máximo goleador.
Zo dient de thuisnederlaag van Barcelona zich aan. 0-3 en het is einde oefening. Van Gaal moet zich verantwoorden.
Después de que Rivaldo fuera apartado, la disciplina del equipo se rompió.
Recordeu que aquest conflicte va culminar amb un d'aquells grans moments mediàtics que encara es recorden.
No, es muy malo su razón que tú dices que yo he roto el pacto de vestuario porque es muy malo. Es muy malo de su. No, es muy malo. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo. Con esa razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo. Muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Sí, muy bien. Muy buen, Edwin Dingles.
Recordem que és aquell moment en què de la sala de premsa s'aixequen el Edwin Winkels i em sembla que és el Rafa Carbonell, marxen per la falta de respecte de Van Gaal i es crea un dels talls o dels arxius sonors més populars.
Però tenia raó, Van Gaal.
Sí.
I atenció, perquè Van Gaal explica que cedir als desitjos de Rivaldo
perquè
i cedir a la petició...
A la petició, no només de Rivaldo, sinó que Figo, perquè Van Gaal li diu a Figo... I ara explica, vosaltres, Van Gaal li diu, vosaltres veu venir el que és el gruix de l'equip, o sigui, la plantilla, i em vareu demanar
per favor, que
tornés a jugar Rivaldo i que jugués de 10. I jo, diu, el meu error va ser cedir a vosaltres,
exacte,
a la plantilla,
exacte,
perquè no ens vam menjar un torrat.
Exacte.
Ell diu que és el seu gran error a la seva carrera, cedir a Rivaldo y a la petición que le fa
a la plantilla.
Al vestidor.
Sí, sí.
Por supuesto, tú eres el entrenador, tú decides. Pero nos sentíamos como leones en una cárcel, porque siempre has tenido tus propias ideas sobre el fútbol. Y creo que llegó un momento, al menos para Rivaldo, en el que no pudo evitar explotar.
En el vestuario pregunté al grupo de jugadores... ¿Qué querían? ¿Queréis que vuelva y juegue de 10? Y dijisteis como grupo, queremos que Rivaldo juegue de 10.
Sí.
¿Y qué?
Entonces tuve que decir, bien, juegas de 10.
Aquí las imágenes enseñan los mocadores,
Perdimos.
¿Le diste a Rivaldo lo que quería? ¿Le dejaste que volviera a pesar de que una vocecita te decía, Van Gaal, no lo hagas?
Sí, fue uno de mis mayores errores.
Molt bé. Ho veus? Perdoneu,
Atenció, negre que ataca a la virulència.
Demano, per favor.
A veure, primer vostè...
Demano, primer ell.
Primer vostè...
No, per favor, demano, per favor.
Primer vostè.
Prou!
Primer vostè, què vol
no,
dir?
No, ell, primer. No,
primer
vostè,
ell. Sí, ell, jo.
Per favor, demano, parli vostè.
Pues què va passar amb el Leos Pepis?
Què va passar?
Què va passar?
Què va passar?
Qui manava allà?
Qui manava?
Qui manava, l'entrenador o el senyor Pepis?
Leo Messi.
Doncs ja està, i què va passar?
Van anar caient. Que el micro no sé què li passa, que està...
Si no va mai, aquest micròfon, sobretot espatllat.
També és d'aquestes coses que ja hem comentat 74 vegades, però bueno, ja forma part de la tradició aquí a RAC1, digui.
Dic, que van anar caient. No, no, cal que em posi dos micròfons, que no sóc Boris Yeltsin. Jo no veig volta.
Boris Yeltsin? Sí, a veure,
Boris Yeltsin amb dos micròfons.
Sí, sempre.
I una bordella bosca sota la tele.
Sí, vaig veure un documental de Boris Yeltsin que anava torrat tot el dia.
I van als Estats Units, i va sortir despullat,
i el van metre els dos. Sí, va sortir despullat de la Casa Blanca.
Ara preferia Boris Yeltsin que no Vladimir Putin.
Estan marxant del...
Va sortir despullat de la Casa Blanca, perquè van metre els serveis secrets americans perquè anava despullat.
Per què sona tan malament aquest micròfon ara?
No sé.
Dóna'm el teu,
nena. No m'ha dit que no?
Dame tu voz, nena.
Ara sí.
Va sortir despullat.
Tots hem dit que aquest micròfon sona malament. 74? Bueno, serà una 75. Endavant.
Va sortir despullat. I anava despullat i volia demanar una pizza a mitja nit.
Sí. Però ara això, què està parlant?
Boris Yeltsin.
Boris Yeltsin. Hem marxat una mica a l'estudi.
No,
tot això, per què venia Boris Yeltsin?
Perquè és el que passa, que tenia dos micròfons com Boris Yeltsin. Com un mandatari.
Parlem de Bengal.
Però és què va passar? Que li va passar que se li van pixar a sobre com tots els estrellites de Barcelona.
Només la Barcelona només té una peca, que són les estrellites.
Sí, senyora.
Tots són estrellites i més estrellites.
Tota la
vida, una mica de disciplina és el que li fa falta al Futbol Club Barcelona.
La vida,
no,
tota la vida ha passat i seguirà passant.
I
seguim amb el documental, que no s'ha acabat.
Un altre fet que es repeteix en unes quantes ocasions és la seva mala relació amb Johan Cruyff. Van Gaal treu el llibre de memòries en el moment que estan gravant aquest documental i fa referència a aquest fet en el seu llibre. I en una entrevista a la televisió neerlandesa li treuen el tema. I ell s'enfada perquè diu, home, amb un llibre de 300 pàgines m'heu de treure aquest tema, i dius, home, el tema és prou important. Em fa gràcia la gent que posa coses en un llibre, vol que l'entrevistin de llibre,
escolta,
i
Mònica, això...
no els agrada que els hi treguin
Mònica,
un tema de llibre.
A mi m'ha passat un grapat de cops que posen coses en un llibre i tu quan els hi dius, quan fas l'entrevista, et diuen, no, jo en el llibre no digo esto, eh? I aleshores ja has d'acostumar-te, que és una tasca, que és una feinada de por dels guionistes, d'anar a buscar el fragment exacte
per la
pàgina, perquè tu després li puguis repreguntar dient, no, a la pàgina 74,
vostè
tal,
diu
vostè
que...
diu això. Però la infinitat de vegades que m'he trobat que nega el que escriuen, perquè jo crec que es pensen que ho escriuen i si tira que te vas i me cago en ta tia nana, i quan dius, vostè s'ha cagat la tia nana. No!
No, jo no.
Això és una mala interpretació. I aquí, si fa no fa, veig que passa el mateix.
Has de pensar que els guions tenen el mateix gruix que el llibre.
Bueno, que exacte.
Doncs això passa en una entrevista a la televisió.
El Consejo de Administración del Ajax pidió a Van Gaal que fuera director deportivo. Pero hay una cierta animosidad entre usted y Johan Cruyff, ¿no?
Sin duda.
Ya. Y Cruyff no quiere que Van Gaal sea director, ¿verdad?
Correcto. Lo ha dicho bien.
Ya. Y lo sabía, ¿no?
Sí, está en el libro.
Exacto. Aquí lo tengo. Pero me preguntaba, ¿por qué no ha llamado a Johan para decirle cómo ves esto?
¿Por qué debería hacerlo?
Porque la forma en la que salió todo fue muy desagradable.
Desagradable para mí, no para él.
Pero se lo podría haber ahorrado.
No estoy de acuerdo.
¿No?
En el libro puede ver lo que pasó antes de eso. Un libro de 300 páginas y otra vez sacas a relucir eso.
¿Te parece una pregunta extraña?
Muy extraña.
¿En serio?
Todas las cosas que Cruyff dijo y escribió año tras año sobre mí.
Sí.
Incluso cuando estaba en Holanda, no tienes ni idea de eso. Así que primero fíjate bien. No es difícil. Podías encontrarlo en el periódico cada semana. En La Vanguardia.
En La Vanguardia.
Realment no tenien relació, però hi havia mala relació.
Sí.
I el Van Gaal...
I heu vist, eh? Li fan la pregunta de Cruyff
no.
I...
No
és la pregunta.
Truss explica que ella també va tenir alguna cosa a veure amb com va anar tot plegat.
Recuerdo que Louis me dijo justo antes de Navidad, tal vez debería llamar a Johan y preguntarle por qué hace eso. No había pasado nada entre ellos. Pero yo fui la que quizás no acertó en ese aspecto y le dije, es él quien debería llamarte para disculparse por lo que hace.
Sí, señora.
No al revés.
Sí, señora.
Mal entrenador y mala persona. Louis ganó el doble.
¿No le llamó?
No, no le llamó.
Patrús es queda...
Patrús...
descansada.
Perdona, la Catrús és ole amb això.
La Trus, per cert, que ens diu una oient, la Beli Artigas, diu, la Trus era una persona encantadora. Sitges, jo els vaig poder conèixer.
Sempre.
I era agradable estar a casa seva amb altres barcelonistes, com
galetes,
el Fes,
sí, amb els de Boer.
Diu, fins i tot quan et feien menjar cogombra tots els plats.
Perquè és el seu costum.
Imagineu-vos, cogombra... tots, eh?
Primer, segon i tercer.
Tots amb cogombra.
Papenillo.
Per cert, disciplina,
diu la Beli, Mourinho també era superagradable.
És que aquí tothom, fora de la feina, tothom és molt simpàtic.
I jo també, jo també. Em treballes amb mi, ja, la cosa és diferent.
És diferent. És
diferent.
A mesura que el documental avança, veiem com el nomenen seleccionador, té el deure de classificar l'equip pel Mundial de Qatar, però en aquest procés li diagnostiquen un càncer. I el documental mostra fins i tot el moment de la consulta amb el metge on li comunica la mala notícia.
Las buenas noticias, aparte de las malas de padecer cáncer, es que la gente suele recuperarse del cáncer de próstata. Pero hablamos a largo plazo. Por ejemplo, un cáncer de pulmón sería mucho peor. Este tipo de cáncer es curable, pero hay que tomárselo en serio ya que se trata de una forma grave de cáncer de próstata.
Lo que imaginábamos.
Ya, ¿y entonces?
¿Entonces ya se lo había dicho?
Sí, la última vez dijo que el médico había mencionado el cáncer.
¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuáles son las posibilidades y cuánto tiempo durará?
No tiene sentido fijarnos metas demasiado lejanas cuando aún no sabemos dónde estamos. Así que es un poco...
En aquests moments és curiós com canvien una mica els papers entre Van Gaal i Trus, perquè estan, els veiem a la sala d'espera abans d'aquesta consulta, i quan els hi diuen que ja poden passar, passa una escena curiosa, que la Trus, que sempre havia tingut un paper secundari, quan els diuen que poden passar, entra disparada i deixa el Van Gaal recollint totes les coses.
Bella.
I ell... en certa manera, dilata una mica el moment d'entrar. Està molt espantat, està plorós, i es queda realment en un estat de xoc important, i veus que la dona el mira, i hi ha un moment en què veus el Van Gaal més fràgil, aquest personatge que fins aleshores no havíem vist. I a partir d'aquest tram, on veiem la combinació del tractament per aquest càncer amb la feina de tirar endavant la selecció, on ell no vol comunicar de cap de les maneres a l'equip que està amb aquest tractament i que es troba molt malament. Ell pateix molts dolors, porta una bossa pel tema del tractament que està tenint. I, per exemple, si ell, per la disciplina que considera d'entrenament, han d'anar tot l'equip en bicicleta, ell, en aquest estat, agafa la bicicleta.
Fixa't.
I, per tant, fa coses que li exigeixen un esforç desmesurat, fins al punt que cau de la bicicleta.
Jesús.
I es trenca el maluc. Jesús. I, a partir d'aquí, tot el tema mèdic es va complicant. I aquí és on veiem un Van Gaal molt fet pols, però alhora un home que es resisteix a tirar la tovallola i a continuar fent la feina. I hem de dir que val la pena que recupereu aquests passatges, perquè veureu moltes escenes de feina, de les obligacions d'un entrenador,
sí, sí,
i de com arriba a casa després d'aquestes jornades laborals, i fa impressió veure aquesta dualitat del personatge, no? La màxima rigidesa, l'obsecació màxima pel treball, i alhora un home molt afectat i molt destruït en aquest moment, fins i tot emocionalment. Hi ha un moment que arriba a casa i pateixes perquè tens la sensació que el que dirà és no puc més, però Van Gaal ha acabat portant a la selecció al Mundial,
i
no li ha anat gaire bé, però diguem que ha assumit la part de feina que se li va encarregar, no? I jo crec que és una de les moments més impactants del documental. I bé,
ja ho deixaríem aquí,
ho deixaríem
no?
Aquí.
Sí que hi ha un, deixa'm dir que també demano, és a dir, també recomano que la gent vegi la conversa final, que és amb el Xavi, entrenador, entrenador del Futbol Club Barcelona, i te n'adones que hi ha una excel·lent relació amb ells, fa molts anys, que hi ha una estimació mútua, que es connecten. El Xavi li diu, entre d'altres coses, que ell, el Barça, que això crema, que es passa 24 hores al dia pensant de futbol, diu, ja saps com és el Barça. I tenen una conversa molt interessant.
Qui el va descobrir?
Louis van Gaal.
Perquè n'hi ha uns són a Anglaterra i es pengen medalles.
Louis van Gaal és el que li va donar suport, i que Xavi li va salvar el cap a van Gaal. Però vull dir que es nota que hi ha una connexió entre ells, una estima,
es respecten molt,
sí. Fins i tot fan cridar l'Etrus,
entra amb la safata,
entra corrents a saludar, i veus que són, bueno, que queden per dinar o per sopar, vull dir que hi ha una relació molt fluida, que són molt amics amb Louis van Gaal.
Sí, li diu, de fet, si vens a Barcelona, sobretot vine, que quedarem,
no
que ens trobarem.
Que, no és el Peterman amb aquell que va tenir de segon entrenador, com es deia aquell, no? Recordo que el fan quedar, i pràcticament el Peterman, l'altre va venent, que és íntim amic seu i tal.
Pobre, i li fa aquella conversa de telèfon.
No, no, patètica. Aquí te n'adones, sí, que Xavi i Van Gaal tenen...
Hi ha un gran respecte, sí, hi ha una admiració mútua, i la conversa és maca dins del que es poden dir davant de la càmera,
sí, però està bé.
Però és una conversa... Jo crec que és un documental que la gent del Barça i que li interessa el futbol ho gaudirà molt, no només pels moments que es citen al Barça, sinó per entendre quina és la vida i la personalitat de Van
Gaal. I després, deixa'm fer un apunt. Surten alguns jugadors, sobretot holandesos, que el que m'ha sorprès i m'ha agradat és la seva discreció a l'hora de viure. O sigui, per exemple, surt Edgar Davids i arriba amb
un Twingo,
amb un,
sí,
Smart.
Un Smart,
un cotxe,
sí,
ben petitet, hola, pom, la parcalleta. I després arriba el Robben, i va amb una bicicleta.
Sí,
no,
sí,
arriben amb uns mega Ferraris ni uns Porsche ni...
Perquè no cal anar de nuevo
rico.
No cal.
A Davids el Van Gaal el felicita per haver arribat puntual. Sí. Gairebé sí, puntual.
I ja l'estàs parant i diu, este sempre llega tarde. Este sí, sempre llega tarde. I de cop i volta es veu un minicotxe a l'horitzó i és ell.
El Van Gaal es nota que li fan molta ràbia aquests vicis dels futbolistes, sí, de que no arriben mai a l'hora.
La impuntualitat
i la informalitat dels futbolistes, de creure's estrelles i, per tant, que fan el que els hi dona la gana. Això el Van Gaal el posa molt nerviós, el que passa que quan ja no són jugadors seus, diguem que s'ho pren amb sentit de l'humor.
Van Gaal, sempre positivo a Movistar Plus. Mònica Planes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà més a partir de les 3. Adéu-siau.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC 1.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la nostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Culer, la Copa torna a l'Spotify Camp Nou. Vine a animar el Barça a la Copa del Rei contra la Reial Societat aquest dimecres 25 a les 9. Aconsegueix ara la teva entrada amb un 40% de descompte amb el codi resident. La Copa la juguem tots, perquè tu ets el Barça. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... donen molta vida!
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.